tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.
Dimecres encetem una setmana més una nova edició del programa radiobalaguer.cat. Saludem al Jordi, que el tenim aquí a punt als estudis de Ràdio Balaguer. Ens acaba d'arribar directament des de Comsa Online i li donem la benvinguda. Què tal, Jordi? Tot bé?
Tot bé, tot a punt.
Tot a punt, Jordi. Bueno, avui fa fred, això és el primer que hem de dir, perquè és el primer que ens ha sobtat a tots, i també hem de dir que, com a bona notícia, després del terratrèmol que vam tindre la setmana passada a Taiwan, sembla que, bueno, les fàbriques van parar un dia, però no hi va haver un delta baix, eh?
Sí, sembla que tot, bueno, s'ha estabilitzat.
Sí, el primer que vam pensar molts va ser, ara, ui, hi haurà problemes, altre cop problemes d'abastiment, perquè recordem que Taiwan és mitja fàbrica del món, i clar, si tenim problemes allà, després tot s'encareix, però no, sembla que això és bona notícia. O sigui, sí, que mira, comencem el dia amb notícia bona. Així tot, tenim moltes altres coses preparades. Hem de parlar de novetats en Google. Google ha presentat moltes novetats aquesta setmana, però també tenim altres històries i també parlarem fins i tot de videojocs, com fem sempre.
Repassarem... I de fusions.
I de fusions també, sí, que n'hi ha hagut una que ens afectarà molta gent, perquè veureu que, bueno, parlarem d'una fusió d'una empresa que ara serà majoritària. Ara us ho expliquem. Vinga, va, entrem en matèria. Bé, doncs, com diem, entrem en matèria. Avui la música li posarà Moon Crater, des de Polònia. Amb ells comencem parlant, com diu el Jordi, de fusions, eh? Que és la primera notícia que us hem volgut destacar, ja que té molt a veure amb el món de les noves tecnologies, perquè al cap i a la fi, si tots els aparells que tenim no estan connectats, no anem enlloc. I és que parlem d'una fusió de companyies mòbils, la fusió d'Orange i MassMobile, una cosa que no és que no haguéssim anunciat ja, ja ho sabia tothom que acabaria passant, però ara ja és definitiva i ja tenim fins i tot nom.
Sí, un nom que ens ha sorprès, bàsicament, no per la seva originalitat, precisament. La companyia que sortirà de la fusió de MassMobile i Orange s'anomenarà MassOrange.
S'han pensat, això,
eh? S'han pensat una estona.
Segur que els Masters of Naming estan encantats ja de noms com aquests.
Sí, el més destacat de tot és que aquesta companyia de la fusió d'Orange i MassMobile es convertirà en la primera operadora del país per volum de clients i també per volum de facturació, superant a la totpoderosa Telefònica Movistar, que durant dècades ha dominat el país.
No havia passat mai això, eh? Movistar mai. Sempre havia sigut l'empresa més gran.
Sempre. Bàsicament també li venia de ser l'única operadora estatal de fa molts anys, clar.
Mm-hmm. Bueno, és l'hereva de Telefònica.
Sí.
De quan Telefònica era Telefònica, perquè qui volia parlar per telèfon havia de parlar per allò, eh? No hi havia altra cosa.
Sí, correcte. A part d'això, comentaus que aquesta companyia, que s'anomenarà MassOrange, disposarà d'una plantilla de 8.500 treballadors. De moment no s'esperen acomiadaments i acapara el 40% del número de línies de telefonia de tot el país. És una quantitat gran.
Doncs sí, a més diuen que, bueno, que tenen previst treure diners de la butxaca i invertir molt els propers anys per ampliar encara més aquesta posició dominant. Ja veurem si agrada això a la competència.
Sí, volen ampliar la seva posició, millorant també les infraestructures, millorant els serveis, etc.
I, a més, diuen que el que també pretenen és eixugar els deutes i deixar de tindre deutes que tenia MassMobile. O sigui, sembla que de les dues, d'Orange i MassMobile, les coses no acaben d'anar com havien d'anar. Eh?
Bueno, sembla ser que MassMobile també era una companyia que havia crescut molt els darrers anys i també reinvertia tot el que guanyava. I això li ocasionava deutes. A vegades no pas perquè sigui una companyia deficitària, eh?
Doncs què és el que passarà ara? Doncs, si éreu clients d'Orange o MassMobile, doncs us veureu amb aquesta nova companyia. Una nova companyia que, a més, té també altres marques. Eh? No només són aquestes marques, sinó que hi ha altres marques que potser teniu alguna d'aquestes i també depenen d'aquesta companyia directament.
Sí, teníem R Galícia, Telecable, Embou, Euskaltel, a més de Pepefon.
També, i fins i tot hi havia altres companyies, bueno, aquestes, encara hi havia gent que ho tenia, Simio, fins i tot...
Yoigo, Jastel...
Sí, Jastel, que se n'havien ajuntat ja amb Yoigo, i després van acabar totes a Orange, bueno, un cacau, això, eh?
Sí, 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 però realment, com podem sentir, és un conglomerat gran de companyies.
De totes maneres, tampoc no han anunciat que aquestes desapareguin, o sigui, si éreu clients d'Orange o de MassMobile, sí que anireu a MassOrange, però si éreu client d'alguna d'aquestes altres, seguireu sent client d'alguna d'aquestes altres.
Sí.
Són altres companyies satèl·lit, però són del mateix amo. Anem a parlar també d'una altra novetat que ens fa gràcia que arribi i veureu que és una còpia d'una altra història que ja teníem en marxa des de fa temps i ara la presenta Android. Per què? Perquè Android està començant a estendre ja el sistema que permet trobar dispositius perduts ni que no tinguin connexió a internet.
Sí, una funcionalitat molt útil dels dispositius mòbils és el Find My Device. Bàsicament una utilitat amb Androids que el que ens permet és trobar el nostre dispositiu. Fins aquí tot bé i el més interessant és que porta una funció nova que permetrà ubicar els dispositius sense wifi o sense dades.
Doncs,
aquesta
sí,
és la gràcia.
La gràcia és aquesta. El que tenim és que arribarà a tots els Androids que siguin versió 9 o superior i aparells que siguin compatibles. Si algun no és compatible, per exemple, perquè no tingui Bluetooth, perquè es veu que aquesta nova funció Find My Device funcionarà per Bluetooth.
Sí, bàsicament algú es pensarà, ostres, pues ha d'estar molt proper, no? Però és que aprofita els Bluetooth d'altres dispositius al voltant per poder acabar localitzant el vostre dispositiu.
Vaja, Jordi, això em sona el que ja tenia Apple en marxa des de fa temps, eh?
Sí, sí, sí.
La gràcia ha estat en que, clar, Apple és molt fàcil perquè entre ells tots els telèfons són de la mateixa marca i s'entenen, i aquí es farà amb tots els Androids, siguin de la marca que siguin. Aquesta és la gràcia de la jugada. Hi ha alguna cosa puntual? Sí, per exemple, el que són amb els dispositius Google Pixel 8, per exemple, ja funcionaran com amb els Apple, o sigui, ni que el telèfon estigui completament apagat, seguirà durant molt de temps donant la seva posició. La resta de dispositius, no, hauran d'estar engegats i hauran de tindre el Bluetooth obert. I aquí els senyors de Google ens han preparat una sorpresa, i és que hi ha molta gent que segurament, pel que sigui, tanqueu el vostre Bluetooth. Doncs a partir d'aquí no molt, no us servirà de res, no sé que aneu al menú amagat a buscar una funció per desactivar-ho, perquè sempre que desactivem el Bluetooth, al cap d'un dia es tornarà a activar automàticament perquè aquesta funció funcioni.
Sí, bàsicament, bueno, a vegades desactivem simplement el Bluetooth per no rebre notificacions al smartwatch o simplement per no gastar tant. Pues bé, s'anirà activant sol.
S'anirà activant. Al cap d'un dia s'activarà perquè, per si de cas haguéssim perdut el telèfon pugui comunicar-se amb altres telèfons per dir-li a on és. Bueno, això és el que havíeu de saber d'aquesta funció, una funció que s'està començant a ficar en marxa ja als Estats Units, Canadà. No sabem quan arribarà aquí, suposo que no tardarà molt perquè la idea és fer una xarxa a nivell mundial. Benvinguda sigui, no, Jordi, aquesta funcionalitat?
Sí, bàsicament a tothom li pot haver passat, no? Algun cop que diu, ostres, on és el meu mòbil? O li han robat o qualsevol altra cosa.
Doncs ara, ni que no tingueu dades, podreu saber on és. Recordeu que si el mòbil tenia dades, si us l'heu deixat en algun lloc i el mòbil està encès, sí que podeu saber on era ja, accedint des del vostre compte de sí. Google amb un altre dispositiu. Ara la gràcia està en que ni que no tingueu dades, el mòbil serà localitzable. I si és un píxel o, en teoria, és algun mòbil de futur, la segona gràcia serà que es trobarà fins i tot ni que estigui apagat.
Sí, sí, sí. Mm-hmm.
Bueno, al cap i a la fi estàvem parlant d'això, però també això ha de complicar més la cosa als lladres, eh, Jordi?
Sí, sí, sí.
També, ja que parlem de Google, més novetats. Google Wallet ha començat a fer un canvi important i és que comença a admetre el format de targetes PKPass, que és el format de l'Apple Wallet.
Sí, l'aplicació de cartera digital de Google, el que s'anomena Wallet, està rebent suport per al format propi que utilitza Apple per la seva proposta, que també, evidentment, és contrària a la de Google i s'anomena Apple Wallet.
Què és el que ens permet això? Doncs qualsevol targeta que poguéssim ficar dins de la wallet d'Apple, ara també la podrem posar a Google de manera completament transparent.
Sí, sense necessitat d'altres aplicacions, s'obren directament.
Doncs és un pas més endavant i és un pas que deixa en mala posició la cartera de Samsung, que encara no ha fet aquest pas. El Samsung Wallet no admet aquest format i és més restrictiva. Diguéssim que fins ara, si volíeu ficar alguna targeta, no parlem ja de targetes de crèdit, sinó parlem de targetes de viatges, del tren o del que sigui, no a dins de la vostra aplicació de cartera, havia de ser compatible l'aplicació de cartera amb aquesta targeta. Moltes eren compatibles amb les d'Apple, moltes eren amb les de Samsung, altres amb les de Google, altres amb més d'un, doncs ara les de Google, a part de les seues, també acceptarà les d'Apple, o no?
Sí, com a mínim és una bona notícia per tots els usuaris.
Anem a parlar de targetes microSD, perquè el que és la companyia Samsung ens ha presentat un salt exponencial en els seus models de referència, que són l'Evo Plus i l'Evo Select. I per què parlem d'un salt de referència? Perquè ens prometen velocitats de fins a 160 megabytes per segon amb les seues noves unitats.
Sí, Samsung ha anunciat el llançament d'una nova versió de targetes microSD de Samsung, les que s'anomenen Evo Select i Evo Plus. Capacitats de 64 GB arribant a 1 TB, i també molt ràpides.
Doncs algú dirà, i per què necessito aquestes velocitats tan ràpides? Perquè, Jordi, si mirem a grans trets, veiem que el que han fet és duplicar els 80 que tenien fins ara.
Sí, bàsicament, si esteu gravant o feu fotografia d'alta qualitat o vídeo 4K, per exemple, doncs una targeta de 160 megabits per segon us anirà bé per guardar aquest vídeo a tanta qualitat.
Sobretot allò del tema de les fotografies quan fem ràfegues. Hi ha vegades que ens podem trobar amb càmeres que fan fotos amb molt pes i que fem una ràfega i arriba un moment de que quan acabes de tirar les fotos diu guardant.
Sí.
Està movent dades a la targeta, simplement, diguéssim, en aquell moment. En aquesta targeta no passaria això. De totes maneres, sí que estem parlant de capacitats molt grans, encara no tenim el preu d'un tera, però déu-n'hi-do els preus que tenen les models més grans,
Sí, tenim, per exemple, els Evo Select Micro CD de 64 GB, que només valen $14. Les de 512, les més grans, un 55.
Doncs sí, i les que són les Plus, hi heu d'afegir entre $1 i $5 més per targeta.
Sí.
Bueno, benvinguda sigui aquesta velocitat, suposem que de cara molt a professionals o gent que feu moltes fotografies amb dispositius que necessitin molta velocitat. Esperem també que això faci baixar el preu de les anteriors. I si a algú li ha semblat poc tindre una targeta SD d'un tera, doncs Team Group ha llançat una targeta micro SD, la T-Create Smart, amb capacitat de fins a 2 teres.
Sí, realment és espectacular, no?, la capacitat que arriben ja les targetes micro SD.
A més, parlem de la micro SD, és aquella targeteta petita, allò minúscula.
Sí, superminúscula, que podem ficar amb qualsevol videocàmera o càmera digital.
I amb un mòbil, també.
I amb un mòbil, sí, que ho suporto, evidentment, però arriben ja els 2 terabytes de capacitat. Aquestes de Team Group, bàsicament, ens ofereixen això. 2 terabytes de capacitat i fins a 170 o 160 megabits per segon d'escriptura.
O sigui que tenim 170 de lectura i 160. Queden una miqueta per sota de les velocitats de Samsung, no molt més, però el que sí que tenim és aquest doble de capacitat, fins a 2 teres.
Sí, doblem capacitat i bueno, la velocitat és pràcticament la mateixa, per tant, bueno, qui busque realment encara més espai, pues serà una bona opció.
Doncs de moment no tenim preus, no sabem el que valen, però són unes targetes que, a més, la companyia ha d'estar molt segura, perquè a part de que diuen que resisten aigua, pols, cops, electricitat estàtica, raigs X, baixes temperatures, altes temperatures, diu que ens donen una garantia de per vida.
Sí, bàsicament, poden suportar una guerra nuclear, quasi, no?
Bueno, és important, no?, un lloc on guardes els records, per exemple, de la teua vida, que aguantin qualsevol cosa. Parlem també dels iPhone 16. Per què? Perquè segons les últimes filtracions de disseny, prototips que es poden veure per les xarxes, sorprèn que no tindran el característic mòdul quadrat de les càmeres dels models actuals. Recordem que si agafeu un model actual, a darrere hi ha com un quadrat on s'ubiquen les càmeres, siguin 2, siguin 3, siguin els que siguin, no? Doncs sembla que en el futur no anirà així, això.
Sí, de moment tot això només són rumors, i són rumors basats en dissenys que han passat els fabricadors de carcasses, que ho passa a Apple, bàsicament, perquè puguen fabricar o començar a preparar ja les carcasses pels nous iPhone 16.
Doncs aquest mòdul quadrat fins ara, Jordi, no era gratuït. Recordem que aquest mòdul quadrat era perquè sobresortia una mica perquè poguessin capiguer les càmeres amb tot el que han de portar. I llavors, per no engreixar més el mòbil, doncs el mòbil tenia la mida que tenia i les càmeres sobresortien.
Sí, sobresortia un petit, un pèl amb aquest mòdul quadrat, amb aquest petit espai quadrat que apareixia a l'espai de les càmeres. Doncs bé, sembla ser que els nous iPhone 16 no ho tindran.
Bueno, haurem d'esperar a saber més, a veure més com ho han fet, si és que sobresurten directament cadascuna de les càmeres més o si és que han aconseguit encabir les càmeres més petites.
Sí, també sembla ser que els botons laterals pot ser que pateixin canvis respecte als iPhones anteriors.
Doncs, déu-n'hi-do, quina mà d'informació només amb el que s'ha passat per a que fabriquin carcasses.
Sí.
Bueno, n'hi ha ganes, de totes maneres, encara no és imminent. El llançament dels iPhone 16 encara haurem d'esperar, però bueno, nosaltres anem fent bullir l'olla. També tenim filtracions i informacions sobre el Samsung Galaxy Z Fold 6 i ens diuen que comptarà amb la mateixa bateria i la mateixa càrrega ràpida que el Fold 5 actual, o sigui, per aquí no evolucionem.
Sí, els mòbils plegables de Samsung sembla ser que la pròxima evolució no presentarà millores en quant a bateria ni càrrega ràpida.
Doncs per què no presentaran millores? No ho sé, potser les volen encara en un altre lloc, però si pel que s'ha filtrat de la bateria, veiem que tindrem una bateria de 4.400 mAh, una cosa que molta gent a vegades havia recriminat, no?
Sí, realment són mòbils de gamma molt alta, valen molts diners, sobretot pel que respecta a la pantalla, és el que ho fa encarir més, i moltes vegades alguns els hi retreuen pues, que potser en prestacions podrien ser una mica millors.
Home, si ens mirem fredament, Jordi, un mòbil que és tot una tauleta de punta a punta, o sigui d'una peça, els mòbils habituals, clar, la bateria pot ser tota la banda de darrere, quasi bé menys l'espai de les càmeres, pot ser una bateria, i pot ser una bateria gran, però un mòbil que és plegable, si tenim la frontissa, les bateries encara no es pleguen avui en dia, o sigui, la bateria ha de ser més petita.
Sí.
Bueno, tot no pot ser. Haurem de veure com més evolucionen, i recordem que també cap a on s'està avançant molt és cap al menor consum. Si els processadors són més eficients, si es fa una gestió més eficient de l'energia...
Sí, tot i això, una càrrega més ràpida de 25 watts no li hagués anat malament.
Sí, recordem que altres fabricants xinesos ja ens estan posant càrregues de 100 i de molt més.
125, 150, etc.
I aquí a Samsung encara ens deixem una càrrega de 25 watts. Una altra cosa que us volem explicar és que Android 15, pel que sembla, comptarà amb una nova funció d'atenció. Què és això, una funció d'atenció? Doncs diu que ens permetrà apagar la pantalla quan no estem mirant. Anem a estalviar bateria, també, aquí.
Sí, una manera que pot ser molt útil per estalviar bateria, i bàsicament és una funció on, que ja havien fet altres mòbils anteriorment, de Samsung concretament, on si no mirem el dispositiu, doncs bàsicament s'apagarà la pantalla sola.
Doncs tindrà nom i tot. Temps d'espera adaptatiu, es diu això. I ve a ser això, ficarem un valor de temps d'espera de la pantalla, i a partir d'aquí, també, si tenim activada aquesta funció, si nosaltres deixem el mòbil, per exemple, amunt de la taula i no l'estem mirant, el mòbil directament apagarà la pantalla.
Sí.
Bé, a més, això recordem que també el bloqueja automàticament. Bueno, tot això benvingut sigui. De totes maneres, com sempre, la història de sempre en Google. Sembla que aquesta funció arribarà en exclusiva als telèfons Google Pixel. Haurem d'esperar la resta de fabricants a veure quina implantació en volen fer, o sigui, és una cosa que suportarà l'Android 15, però haurem de veure quan tarden a arribar.
Podem disfrutar tots.
A la resta. Doncs veurem... Si aquesta evolució també aporta després a més resultats, com els que Apple i el seu iOS també fan, de donar més funcions, depèn de com mirem. Anem a parlar de Windows. Anem a parlar de Windows 10. Algú dirà, home, si ja estem a l'11, quasi bé com qui diu, sí, però molta gent que té 10, i Microsoft ens ha fet un anunci interessant, i és que cobrarà $430 als usuaris de Windows 10 que vulguin mantenir actualitzacions de seguretat fins l'any 2027.
Sí, a partir del 14 d'octubre del 2025 és quan Microsoft va anunciar que deixaria de suportar el sistema operatiu Windows 10, més o menys 10 anys després del seu llançament.
I és això, Microsoft ja ho fa, això, els 10 anys de sistema operatiu en l'aire el suport.
Sí, el que ha revelat ara és que podrà ampliar tots els usuaris que ho desitgen aquest 2025 fins al 2027, amb un cost de $61 el primer any, $122 el segon i $244 el tercer.
Bueno, com ho veus de preu, això, Jordi?
Bueno, evidentment, qui voldrà mantenir això és perquè realment té un sistema crític a funcionar amb Windows 10, si no, no té molt sentit.
Sí, perquè en total, si estem parlant de $400 i escaig, ens estem comprant un sistema operatiu nou, eh?
Sí, sí, bàsicament, si no és perquè estem utilitzant, com diem, aquest sistema en un lloc crític, doncs el més lògic és canviar ja a Windows 11, sempre que la màquina ho permeti, clar.
Però és que en aquest preu, quasi bé que surt a compte, només ja pel desgast que tens, canviar la màquina també, eh?
Sí, sí, val la pena canviar la màquina, però recordem, a més, que passar de Windows 10 a Windows 11 és gratuït, tot i que recordem que el Windows 11 també tenia uns requisits força exigents en quant a maquinari. És a dir, no funciona amb totes les màquines.
Doncs, bueno, això és el que arribarà de totes maneres 14 d'octubre del 2025. Estem parlant d'un any i mig, eh? De moment, durant un any i mig, seguirem rebent amb Windows 10 les actualitzacions de seguretat sense problema. D'aquí un any i mig ja veurem per on surt el sol. Parlem d'intel·ligència artificial. Avui no n'havíem parlat encara i n'hem de parlar. Vinga, Google està treballant per oferir resums dels nostres correus de Gmail directament a l'app d'Android, que estiguin potenciats aquests resums per intel·ligència artificial. Vaja, que si rebeu un correu molt llarg, doncs la intel·ligència artificial us l'abrevia.
Sí, Google segueix volent oferir-nos un millorant l'experiència d'usuari de Gmail, i la darrera idea de Google és integrar resums de correus electrònics de Gmail generats per intel·ligència artificial.
La idea és aquesta, eh? Hem rebut un correu molt llarg, d'allò que dius, ui, quina peresa ara llegir-m'ho tot això, fa mandra. Doncs fes un resum, i ens fa un resum. I ara aquí es ficarà les mans al cap, dirà, ara la intel·ligència artificial també m'està llegint els correus.
Sí, bueno, bàsicament Ja s'ha demostrat que la intel·ligència artificial és útil per fer resums, s'està fent ja anar amb sistemes de videoconferència, fent resum de les converses, fins i tot de vídeos, d'imatges, etc. Pues bé, per què no de correus?
Doncs sí, serà una cosa que ha d'arribar en un futur i dius, mira que són bona gent aquesta gent de Google que ens posen gratis a la seva aplicació de Gmail la intel·ligència artificial perquè ens faci resum de correu, sobretot que bona gent perquè és gratis. Doncs saltem a la següent notícia, perquè Google s'està plantejant cobrar per utilitzar el cercador, o sigui el seu Google, si el volem que estigui potenciat per intel·ligència artificial.
Sí, la intel·ligència artificial està resolent diversos sectors, està revolucionant, però la popularitat dels sistemes com ChatGPT ha deixat clar que el sector de les cerques és un dels que es veuran més afectats per aquesta intel·ligència artificial. Per això no és d'estranyar que Google tingui ja el seu propi chatbot assistent amb intel·ligència artificial i, a més, l'està potenciant molt.
Jordi, però crida l'atenció que, mentre que en un costat ens estan donant gratis la intel·ligència artificial per resumir correus electrònics, resulta que s'estan plantejant de que en el futur puguem tindre un Google cercador com el que tenim fins ara, o si paguem un Google cercador amb intel·ligència artificial. O sigui, aquí sí que ens volen cobrar.
Aquí sí que ens volen cobrar, clar, veurem què fa la competència, perquè si Bing ens ofereix el mateix, buscador intel·ligència artificial gratuïta, veurem com acaba el tema.
Doncs sí, perquè recordeu que el Bing ve fort, però Google és hegemònic. Tothom, durant molts anys, quan ha hagut de buscar alguna cosa a internet, ha pensat en Google. Però hi ha altres alternatives.
Sí, sí.
Clar, si el Bing ja porta la intel·ligència artificial per defecte i, a més, les cerques són bastant correctes, doncs ja veurem què és el que passaria. Què és el que veiem de moment? Doncs que Google ja ha inclòs alguna versió de la seva intel·ligència artificial Gemini al buscador a través de Google One. I aquest potser seria el problema. El problema d'aquí ploraria la criatura i és que hauríem de tindre Google One, recordem aquest pagament que ens permet ampliar l'espai que tenim al núvol i tot plegat, per a poder tindre les cerques intel·ligents al buscador de Google.
Sí.
Bueno, molt enrevessat tot plegat, Jordi, i veurem com acaba sortint i sobretot veurem el que fa la competència. No seria la primera vegada que Google fa una cosa i després al cap de no molt se'n desdiu,
Sí, se'n desdiu o canvia.
Mhm. Va, anem a parlar d'una cosa positiva. Per part de Google ha presentat i ha desenvolupat una nova biblioteca per comprimir JPGs. Ens haurem d'acostumar a un nou format, si és que aquest s'acaba implementant, perquè això de canviar el format d'imatge de JPG a el que sigui, o per canviar el format de so, per exemple, de MP3 a el que sigui, no ha sigut possible en molts anys. Ara el que ens volen parlar és d'un nou format JPG que estalvia espai i, a més, ofereix més qualitat.
Sí, a més de treballar amb intel·ligència artificial, adaptant les seves solucions a les aplicacions per millorar l'experiència d'usuari, Google té al cap altres plans com, per exemple, abaratir els costos amb un ample de banda menor. Per això ha desenvolupat un nou codificador i descodificador anomenada JPEGLI, que el que ens fa és substituir el format WebP, que semblava que havia de ser el format que s'havia de fer anar per les webs, per les imatges, i ara ha revolucionat o vol revolucionar el món de les imatges a través del clàssic JPG.
Doncs, Jordi, com volem anar saltant si estem canviant de coses cada dos anys? Clar, si la gent, encara molta gent, segurament, si no li parlem, si parlem de JPG, tothom sap que és una foto,
Sí.
Però si parlem de WebP, molta gent no deu saber ni el que és.
No, doncs bàsicament és el que ens deia Google des de fa temps, que havia de ser el format d'imatges que havia de revolucionar el món d'internet.
Doncs ara no, ara és el JPEGLI.
Sí. Un nou format.
Bueno, JPEGLI. Què és el que hi trobarem? Doncs Google diu que ha aconseguit comprimir les imatges fins un 35% més que no pas un JPG. És considerable.
És considerable. Recordem que un JPG ja era un format força comprimit d'imatge. Mm-hmm. Vull dir que realment era bo. Bueno, és bo.
És bo. A banda d'això, què ens diuen? Doncs que fins i tot hi ha tècniques que permeten que el tema de la reducció de soroll i la qualitat d'imatge sigui fins i tot una mica millor. O sigui, pesen un 35% menys i es veuen millor.
Sí.
Tot això perquè són molt bona gent? Sí, i tot això perquè també fixeu-vos que a darrere de tot plegat hi ha el tema d'estalviar-se espai. O sigui, ells el que volen és que tota la gent que té fotos al núvol doncs no hi siguin. Segurament el proper missatge que rebrem és que totes les fotos que tindreu al Google Fotos es convertiran en aquest nou format per estalviar espai, que si volem acceptar, que bla, bla, que bla, bla.
Sí, veurem.
Veurem. Parlem també de TikTok per una cosa que ja us havíem mig anunciat fa temps, us havíem dit que hi havia rumors, doncs ara directament la mateixa TikTok ho ha confirmat. TikTok tindrà una nova aplicació. No és la nova del TikTok, sinó que el TikTok seguirà igual, sinó que tindrem una aplicació per a fotografies. Vaja, la competència directa
d'Instagram. Sí, bàsicament TikTok s'ha fet popular a tot el món, bàsicament per ser un sistema de vídeos curts, bueno, amb un algoritme molt especial, molt, bueno, que afavorix molt, no, a qualsevol usuari petit, per dir-ho així, i que el que ens permet és això, doncs, bàsicament divertir-nos, no, a través d'aquesta xarxa social de vídeos curts.
Són vídeos curts, en vertical, bueno, qui no coneix TikTok? Tothom més o menys sap, i si no, n'heu sentit que n'han parlat moltes vegades pels problemes que té, perquè la seva matriu és xinesa, o sigui que...
Sí. Pues sembla ser que no en tenen prou i volen competir directament amb Instagram, i per això han tret el TikTok Notes, una aplicació que estarà disponible aviat i que ens oferirà un espai als usuaris per poder compartir fotografies.
Doncs ens expliquen que aviat, i aviat vol dir aviat, tan aviat com que ja estan fent canvis fins i tot a la TikTok original per adaptar-hi, per a incloure coses d'aquesta. I és que tot, fins des de no fa molt, però ja fa un temps, el TikTok permet que a part de vídeos també hi pugueu posar fotos, fins i tot carrusels de fotos. Doncs, com que l'usuari serà el mateix, totes les que hagueu penjat ja a TikTok passaran directament a estar a la xarxa nova. O sigui, no és allò que es crearà una xarxa nova, entrarem i a veure qui s'hi fica i a veure quantes fotos hi ha, sinó que entraran per la porta gran, perquè ja han fet la jugada mestra. Han deixat pujar fotos a TikTok perquè després aquestes fotos alimentaran l'altra xarxa. Vaja, que quan obri aquesta nova aplicació ja hi haurà centenars d'imatges, o milers o milions, eh?
Sí, sí.
Doncs veurem què significa aviat per TikTok, però fins i tot en alguns usuaris ja els està començant a saltar missatges, notificacions des del propi TikTok anunciant-los aquesta nova aplicació. També us volem parlar de Disney Plus, o Disney Plus, o dieu-ne com vulgueu, perquè és de les poques que encara no havia fet aquest moviment que ara us anunciem, i és que posarà fi als comptes compartits a partir del mes de juny.
Sí, a partir del mes de juny presentarà un nou pla estàndard amb anuncis i vol acabar totalment amb els comptes compartits, com ja han fet altres sistemes de streaming com Netflix o altres.
Doncs sí, Jordi, veiem la mateixa cançoneta que a tot arreu, la mateixa cançoneta que amb Amazon, la mateixa cançoneta que amb Netflix, tot és el mateix. O sigui, acabo amb els comptes compartits i perquè la gent no es posi les mans al cap, doncs faig un pla més barat amb anuncis.
Sí, bàsicament ho hem explicat algun cop, que semblava que quan començaven tots els serveis de streaming, no, ens diuen compartix el compte, compartix.
Sí.
I quan s'han implantat, doncs ara no t'ho deixem fer.
Bueno, és allò de posar-te el caramel a la boca, eh? Mm-hmm. Doncs el que tenim és això, que Disney Plus ha anunciat un nou pla bàsic amb anuncis. Bueno, una estratègia com ha fet Netflix. Costos, doncs un pla estàndard amb anuncis, 6 euros al mes, tindrem tot el contingut a 1080p, no com alguns altres una mica més escarrancits que ens donaran unes qualitats pèssimes, fins i tot Audio 5.1, i a més es permetran dos perfils per compte.
Sí, sí. Dos perfils diferents.
Està força bé.
Sempre dintre de la mateixa casa, eh? Sí, si no es considera un compte compartit, si és fora.
Ja veurem això quan ho apliquin, també com ho considerem, perquè a vegades recordem que hi ha molta gent que, per exemple, té algun familiar que està treballant a fora o està estudiant a fora i consideren que, bueno, és familiar, però les companyies aquestes, només que veguin una IP diferent, diuen, no, això ja és una altra casa, és diferent. Això fins i tot havia hagut problemes amb Spotify, eh? Sé de gent que havia tingut problemes per tindre el xiquet estudiant a Barcelona i Spotify posar-se-li tonto per dir aquest xiquet viu a Barcelona, no és del teu nucli familiar. Ha explicat tot això, anem a parlar ja de videojocs. Vinga, va, entrem a la secció de videojocs. Comencem parlant de coses breus, notícies breus, i de fet avui és la notícia breu la que ens vols explicar, Jordi, perquè ens vens a parlar d'una novetat de Take-Two Interactive, perquè s'ha rascat la butxaca.
Sí, ha comprat la companyia Gearbox per 480 milions de dòlars. Sembla ser que el món del videojoc, des del 2020 cap aquí, està convuls, està canviant, i bueno, diguem que durant la pandèmia es van vitaminar molt les empreses, van créixer fins i tot, se jugava molt, per obligació, no? Tothom estava tancat a casa, i del 2023 cap aquí, pues, bueno, sembla ser que s'està desinflant tot una mica i les companyies de videojocs estan patint una crisi. Per això, d'això d'aquestes compres i recompres i ventes que estan succeint entre moltes companyies.
Bé, Jordi, ho hem vist fins i tot amb les grans, eh? Algunes que estan portant jocs seus desenvolupats en exclusiva a la competència per sobreviure. Estem veient companyies grans que intenten comprar-ne altres de molt grans, i algunes altres que a vegades, perquè els noms no em semblin tan coneguts, 480 milions de dòlars, déu-n'hi-do.
Sí, perquè ens situem una mica, Gearbox és una companyia que ha fet jocs o porta franquícies com Borderlands, que a més s'estrenarà fins i tot una pel·lícula de Hollywood d'aquí poquet, i també altres jocs com Homeworld. Bàsicament, teníem preparant el Homeworld 3, que ha de sortir d'aquí poquet.
Doncs ja ho veieu, eh? Per molt gran que pugui semblar, per molt que puguis tindre fins i tot franquícies a Hollywood, ve un altre tauró i se't menja.
Sí, sí, el peix més gran sempre acaba menjant el més petit.
Anem a parlar de jocs de la setmana. Vinga, va, fem una mica de repàs de veure què és el que tenim per jugar aquesta setmana, perquè, a diferència d'altres setmanes anteriors, hi ha alguna coseta més, tot i que tampoc no és que hi hagi cap nom molt destacat. De totes maneres, anem a veure'ls, perquè ens portes tres jocs que ens dius que per una cosa o altra valen la pena. El primer d'ells és el Broken Roads.
Sí, us parlo d'un videojoc que diuen els mateixos creadors que és una barreja d'Elysium, d'Oblivion i de Baldur's Gate, el millor joc del 2023, per posar-vos un exemple. Per tant, a ningú no se li escapa que és un RPG, bàsicament, que passarà o succeirà amb una Austràlia post-apocalíptica, com acostuma a ser habitual últimament, no?, amb videojocs post-apocalíptics, i haurem de recórrer el desert sense saber si la propera persona que ens creuarem serà un amic o un zombi, o vés a saber què serà.
Doncs sí, perquè pot ser qualsevol cosa, fins i tot un contrincant que el que se'ns faci és l'amic i després el que vulgui és quedar-se amb tot el que tenim. Bueno, aquesta és la premissa. Broken Roads, una mena de Mad Max amb el desert australià com a fons, eh?
Sí, i a més comentar que està disponible per a pràcticament totes les plataformes, des de PC, PlayStations i també totes les Xbox.
I faltarien només les de Nintendo, eh?
Sí.
Més coses, més jocs. La segona, Revival Recolonization.
Sí, bàsicament us parlem d'un videojoc de l'estil Civilization que avancen en el temps fins a l'època actual o fins i tot futura. Pues bé, després dels temps de Gandhi, s'ha deixat tot l'arsenal nuclear i el món desbastat i ens trobarem en un món ple de zombis i esdeveniments meteorològics terribles. Haurem de triar la nostra tribu i expandir les nostres fronteres per tot el món contaminat i perillós. Per tant, un estil de joc de civilitzacions, però també post-apocalíptiques.
Sí, sí, recolonització, ja ho diu el seu propi nom.
Sí, aquest és curiós perquè està disponible per PC i Nintendo Switch.
Sí, és curiós també que aquest tipus o aquest format de joc arribi a Nintendo Switch. No és els jocs que acostumen a arribar a la Switch, o si més no, si hi arriben és perquè ja estan a totes les altres plataformes.
Sí.
I l'última de les propostes és Turbo Kid.
Sí, us parlem d'un videojoc aspirat a joc inspirat als jocs dels anys 80 i està, i bàsicament anem muntant nosaltres damunt d'una bicicleta BMX i el nostre protagonista, l'heroi, haurem d'explorar cada raó de l'escenari o del món que viurem amb aquesta aventura, inclús les coves, realitzar piruletes, llançaments de bici i bàsicament podrem utilitzar fins i tot la bicicleta contra els nostres enemics. Disposarem, a més, d'altres armes més curioses, com serres mecàniques, pals, etc. I, a més, tot aquest videojoc està basat en una pel·lícula que va sortir fa als anys 80.
És curiosa, una proposta curiosa, sí, perquè té aquest aire, em recorda una mica aquells videojocs tan senzills que hi havia als anys 80, perquè a qui se li acut, no?, que hagis d'anar pel món amb una bicicleta i que quan tinguis un enemic li puguis tirar la bicicleta pel cap com a arma d'atac. Recorda purament amb això, aquells jocs dels anys 80. Turbo Kid s'anomena i, a més, és curiós perquè arriba també per a totes les plataformes.
Sí, està disponible per a PC, Nintendo Switch, totes les PlayStation i també les Xbox.
Doncs aquestes són les tres propostes d'aquesta setmana, propostes que algunes d'elles les trobareu avui mateix, algunes a partir de demà, o sigui, pel cap de setmana les tindreu totes. I, finalment, parlem d'una pròxima estrena, un joc que haguem de tindre en radar, Jordi.
Sí, us parlem de Lies of Water, un videojoc que sortirà properament el 18 d'abril, és a dir, d'aquí molt poquet, i estarà disponible per a PC, PlayStation i Xbox.
Doncs què ens ha de portar aquest joc?
Sí, és un joc d'acció, també post-apocalíptic, i és un joc massiu, cooperatiu online, i bàsicament també podrem jugar de modo individual. És un videojoc d'aventures en línia ambientada al món post-apocalíptic, un món totalment cobert d'aigua, algú li sonarà en una pel·lícula, no? I haurem d'anar a través de tempestes, lluita i comerciar, capturar vaixells o construir el nostre, extraure recursos de l'oceà, revelar els secrets del món de Eyes of Water. Per tant, bueno, com, no? Com una pel·lícula que havia sortit fa anys, doncs això, ens trobarem en un món post-apocalíptic que només hi ha aigua.
Vaja, sí, i a més veieu que la premissa és bastant, no molt original, però sí que ens portarà hores de diversió segurament aquesta lluita sobre l'aigua. Si us agraden els vaixells, per què no? Age of Water, però de totes maneres algú dirà, oh, això molt tard. Doncs no, és imminent, quasi bé la seva sortida.
Sí.
Doncs aquesta és l'última de les nostres propostes en videojocs d'avui. Jordi, recordem el tema del concurs de la setmana. Tenim un concurs interessantíssim amb un premi interessantíssim.
Sí, us regalem 100 euros per comprar Com Sou l'Any. Tenim de temps fins al 30 d'abril per participar. Comentar que aquest concurs sí que està participant la gent, per tant, estem contents i, bueno, de moment ho està encertant tothom, eh?
Doncs perquè la pregunta, Jordi, potser és fàcil, no sé, a veure, vosaltres jutjareu si encara no heu participat. Nom del nou processador per a ordinadors de Qualcomm basat en arquitectura ARM.
Sí, teníem 5 opcions, Intel Core i5, AMD Ryzen 9, Snapdragon Elite X i Snapdragon 8 Generació 3.
Doncs ja ho veieu, alguns ni tan sols són de Qualcomm, i això ja ho fica fàcil. Doncs amb això ara, Jordi, sí que arribem al final del programa d'avui, un programa on ens hem explicat moltes coses, on Google ha tingut molt protagonisme, però bueno, cada setmana li toca a un o altre. Avui no hem parlat de guerres entre Xines i Estats Units ni coses d'aquestes. Ens trobem la setmana que ve. Adéu-siau a tothom.
Adéu.
Tot el món de la informàtica a radiobalaguer.cat. Radiobalaguer.cat, un espai patrocinat i realitzat per Comsa Online de Balaguer. Radiobalaguer.cat, tots els dimecres a les 9 del matí i a les 8 del vespre a la sintonia de Ràdio Balaguer.